al matí a Ràdio Sabadell. Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell. El cub blanc.
Arriba el moment del Cub Blanc i obrim les portes a la nostra galeria d'art particular apta per a tots els públics i el millor, que és gratuïta. Avui descobrim a la Laia Codina. Ella és il·lustradora i professora de Sabadell i membre del col·lectiu de dibuixants Bafarada. Com sempre, també ens acompanya l'artista docent i dinamitzador artístic de l'Acadèmia de Belles Arts, en Gerard Torres Sant Martí. Bon dia i benvingut.
Bon dia, Raquel.
I benvinguda, Laia.
Bon
com estàs?
Molt bé, gràcies.
A veure, explica'ns per què vas estudiar Belles Arts a la Universitat de Barcelona, perquè tu deies que el dibuix el duies a la sang des de petita, i em sembla que Bola de Drac va despertar en tu aquesta passió, potser?
Més que Bola de Drac, l'animació japonesa, perquè jo ja des de petita, i abans li comentava al Gerard, he nascut amb els dibuixos animats que emitien a la televisió, com Heidi, Marco, Candy Candy, i sí que és veritat que arran de Bola de Drac, el boom de l'animació japonesa doncs, va acabar esclatant.
De fet, vas crear Doki Doki, que va ser el primer fanzine de manga, no? Fet únicament per dones, per noies.
Sí, perquè aquest fervor i aquesta passió per l'animació japonesa es va traduir després en voler dibuixar a la manera dels japonesos. I com que no hi havia gaire material imprès, en el sentit de que les editorials encara no apostaven per publicar mangas, nosaltres, un col·lectiu d'amigues que compartíem aquesta passió, vam decidir crear doncs, les nostres pròpies històries, imitant l'estil, i llavors va ser quan vam crear aquest fanzine.
I després també vau crear la revista Neko, no? Que era de tires còmiques
no
i
exactament.
Pages, no?
La revista Neko la publicava una editorial molt petita que es deia Camaleón Ediciones, i van ser precisament l'editor d'aquesta revista el que va venir a un saló del còmic on nosaltres com a col·lectiu estàvem venent el nostre fanzine Doki Doki, que ens va oferir feina de publicar tires mensuals en una secció de la revista.
Una revista important a l'època. Jo me'n recordo d'haver-la vist en quioscos, en Eco. Suposo que parlava d'informació, de tendències actuals en el món del... Era només de manga?
Era de manga, sí. Era una revista d'informació de manga, perquè en aquella època, en què ara actualment tothom pot accedir al manga amb internet, i també doncs, la presència del manga, òbviament, és molt més gran ara que abans, però en aquella època, parlo dels anys 90, hi havia molt poc material publicat en espanyol. Llavors van sorgir moltes revistes, la majoria van començar com a fanzines, després ja van tenir doncs, un aspecte més professional, i entre elles la Neko, la revista Neko, que per cert Neko vol dir gat en japonès, el logotip de la revista era un gat així d'estil manga, era precisament una de les revistes que major informació ens donaven sobre el fenomen manga a Japó. I per això doncs, va ser una oportunitat de visibilitzar la nostra feina, que érem unes simples fanzineres que publicàvem de manera amateur els nostres còmics. El que passa és que Neko ens va donar aquesta visibilitat i aquesta oportunitat professional d'accedir a més públic.
Clar, aquest impuls, no? Aquesta embranzida.
Sí.
I llavors descobreixes la il·lustració infantil i juvenil, no? A l'Escola de la Dona.
Sí.
I canvies radicalment de registre.
Exacte.
Per què
sí.
Aquest salt?
Doncs, a veure, he de reconèixer que durant molt de temps vaig estar dibuixant manga de manera autodidacta, no vaig anar mai a cap escola ni a cap acadèmia perquè no existia. De fet, jo després he acabat sent docent de tallers de manga, però també em vaig cremar. de dibuixar en un estil que no era pròpiament el meu, era un estil copiat, basat en l'estètica japonesa. I jo tenia la necessitat de dibuixar, però no trobava la manera de fer-ho. I va ser a través d'aquesta escola, de l'Escola de la Dona, que ofertaven l'especialitat professional d'il·lustració, on vaig conèixer que hi havia altres maneres de dibuixar, no només en estil manga. I, a més, el professor, l'Ignasi Blanc, que és el coordinador dels estudis d'il·lustració, és un apassionat de la literatura infantil i juvenil i també ens va contagiar el seu amor, no?, per la literatura infantil i juvenil i, per tant, per la il·lustració d'aquest àmbit.
Sí, és interessant també com molta gent, tant de la teva generació com de la meva, el manga, que és un gènere molt arrelat a la cultura occidental, ha sigut com un incentiu per dedicar-se doncs, més tard a el que pot ser doncs, a la il·lustració infantil o inclús ja més en l'àmbit purament de les belles arts, com la pintura i el dibuix. En el teu cas ha sigut així.
Sí, a part de que jo després amb el tema del color també vaig haver de fer una mica de reciclatge perquè el manga era en blanc i negre i en canvi la il·lustració basada en literatura infantil i juvenil, a excepció dels llibres de col·lecció, les novel·les juvenils utilitzen molt l'ús del color i llavors aquí sí que vaig haver de reprendre nocions de pintura que a Belles Arts les tenia una miqueta oblidats. Però sí que és veritat que jo sobretot el que tenia ganes era de comunicar a través dels meus dibuixos conceptes, emocions, sentiments, i amb el manga ho vaig poder fer durant força temps, però torno a repetir que no deixava de ser un estil basat en un estil que ja existia d'una altra persona, i va ser doncs, treballant i observant molt diferents estils d'il·lustració com al final va acabar sorgint el meu estil.
Perquè a mi m'agradaria aclarir el que és el concepte d'il·lustració, perquè a vegades jo tinc problemes per definir-ho. Jo entenc que la il·lustració són imatges que acompanyen a texts literaris, com per exemple un referent molt clar que és el Petit Príncep, no? Aquestes il·lustracions que va a realitzar aquest dibuixant i que il·lustraven molt bé el text de l'autor. Aniria per aquí?
La il·lustració pot anar acompanyada de text, però també hi ha il·lustracions que no necessiten pròpiament un suport textual. Però sí que és veritat que la il·lustració veu del dibuix i de la pintura, però té una finalitat no tan contemplativa i artística, sinó té una finalitat més comunicativa, de comunicar alguna cosa i fa servir doncs, les disciplines del dibuix i la pintura per aconseguir aquesta finalitat. Llavors pot tenir el suport del text per enfatitzar aquest objectiu o bé simplement prescindir-ne d'ell.
Explica'ns aquesta idea de l'àlbum il·lustrat en el que estaves treballant. Entenc que precisament va acompanyat també d'un text o és com si diguéssim, per entendre's, una novel·la gràfica, o és més aviat el teu treball com a il·lustradora i després compaginat amb el treball d'una altra persona que ha dit el text.
L'àlbum il·lustrat és un conte que, òbviament, doncs, porta text, i el que passa és que és un conte en el que el text i les il·lustracions van de la mà. És a dir, que un àlbum il·lustrat, a diferència d'un conte il·lustrat, hi ha un equilibri entre il·lustració i text, de manera que en el mateix format conviuen la il·lustració i el text, no una il·lustració per una banda i el text per una altra banda, és a dir, que tot forma part del mateix producte. Llavors, hi ha les figures de l'il·lustrador autor, que també és autor del text, i després està l'il·lustrador doncs, que simplement es dedica a complementar i enriquir la informació proporcionada per l'autor, que en aquest cas seria l'autor del text.
És aquesta simbiosi seria el mateix que, per exemple, en el món del còmic, que hi ha el que crea el guió i el que crea les il·lustracions.
Sí, el que passa és que l'àlbum il·lustrat té un té un límit de pàgines, pot anar de 24 a 32, sempre múltiples de 8. Però en la novel·la gràfica, doncs clar, les pàgines són molt més superiors. O sigui, l'àlbum il·lustrat té menor nombre de pàgines.
Tu els teus treballs els firmes com a cucatraca.
Sí, és veritat. Doncs perquè m'havia de fer com una marca personal, Laia Codina doncs, no el trobava gaire exòtic i vaig agafar doncs, un joc de paraules que em definissin a mi com a persona. Llavors em diuen moltes vegades ets molt cuca però també ets molt traca. I llavors els meus dibuixos jo crec que també transmeten aquestes dues qualitats que m'han dit que tinc.
Recordo que la Laia té un fantàstic blog que se diu és www.cucatraca.blogspot.com.es. Els blogs avui en dia han deixat d'existir perquè les redes socials han agafat aquest terreny. Abans hi havia molts blogs. Normalment els blogs també expliquen no només contingut propi sinó contingut aliè.
Sí.
He vist que tens molt material d'altres il·lustradores que t'han influenciat.
Sí, perquè com que tinc aquesta vessant docent, de professora, per mi és inevitable no compartir informació. I per això el meu blog és una mica un calaix de sastre, tot i que intento endreçar-ho a través de les etiquetes, i allà comparteixo des de les il·lustracions que han format part del meu aprenentatge a moda de galeria fins a continguts didàctics entorn l'àlbum il·lustrat, que és precisament el gènere de la il·lustració que més m'agrada i el que m'agradaria dedicar-me professionalment.
En el món de la il·lustració a nivell professional hi ha una fira que es fa cada any a Bolònia.
Sí.
És a Bolònia, en realitat.
Sí, és la fira més important...
A nivell mundial, no?
Sí.
O menys a Europa, segur.
Sí, és a nivell mundial. És la fira del llibre infantil i juvenil i es fa doncs, això un cop a l'any a Bolònia, a Itàlia, i sí, vaig estar el 2012 per primer cop. És una experiència que tot il·lustrador que es vulgui dedicar a la il·lustració infantil i juvenil hauria de tenir. Mm-hmm. A veure, no surts amb un contracte sota el braç, això és molt difícil, com totes les fires comercials, però bueno, és una manera de tenir un contacte directe amb editors, ensenyar-los la teva feina, rebre crítiques i d'aquesta manera implementar canvis per millorar i per tornar-ho a provar doncs, una altra edició o després doncs, de manera telemàtica, per xarxes socials, etc.
Ahir a l'acadèmia vam inaugurar una exposició d'un il·lustrador i dibuixant de còmics, a l'Abel Carrasco. Parlant amb ell també em comentava, ella també porta bastants anys en el món del dibuix i la il·lustració, em comentava en comparació a fa 20 anys, quan anaves a alguna fira, que anaves amb el treball sota el braç, hi havia més feedback amb editorials, no, que poguessin compartir o els hi pogués interessar. Ara imagino que està més difícil la cosa.
Està més difícil i et diré per què. El mercat està molt saturat, a part de la crisi, i a part d'això hi ha molts aspirants, hi ha molts il·lustradors, molts dibuixants de còmic que busquen la seva oportunitat. I llavors doncs, es fa més complicat accedir a ells. A part de que la Fira de Bolònia no és una fira d'il·lustració, és la fira del llibre infantil i juvenil. És més aviat una fira comercial on es reuneixen, es troben i contacten editorials de tot el món. I el que van a fer és a comprar i vendre drets. Llavors, sí que dintre d'aquesta fira els il·lustradors tenim una petita porta per la qual podem accedir amb els editors, però no és l'objectiu que té la Fira de Bolònia. O sigui, si és tan important és precisament perquè és una fira que permet fer aquesta transacció econòmica entre editorials, no entre editorials i autors o bé il·lustradors. I per això doncs, crec que és difícil... precisament perquè està concebuda d'aquesta manera. Igual que els salons o les fires del còmic d'Angoulême a França o aquí a Barcelona.
Que va ser fa poc, el d'Angoulême.
Sí, va ser, em sembla que va ser a finals de gener.
Finals de gener.
Sí.
Laia, i explica'ns alguns dels teus projectes. Per exemple, per Nadal vas il·lustrar el conte de la nit de Reis amb en David Vila.
En teoria jo havia de compartir aquest projecte amb altres companys de Bafarada, però per manca de temps li vaig cedir al meu marit, que es diu Ricardo Jurado i que també forma part del col·lectiu Bafarada i és molt bon dibuixant.
Per qui, com és aquest col·lectiu? O sigui, explica'ns a qui forma part, doncs, i una mica quins són els projectes.
El col·lectiu Bafarada ara ja està constituït com a associació i està constituït per dibuixants de còmic i il·lustradors locals d'aquí de Sabadell. Arran, doncs ja farà un any que vam fer una exposició col·lectiva a l'Acadèmia de...
2016.
Ai, perdó, sí. Doncs passa el temps molt ràpid. Doncs ja fa 2 anys que, doncs, això, que l'Acadèmia de Belles Arts ens va proposar donar visibilitat a aquests 4 gats que en teoria eren Bafarada, però que ara ja som molts més. I el que pretenem sobretot és difondre la cultura del còmic i de la il·lustració a la ciutat. I vam començar amb aquesta exposició de ninotaires a Can Nostre, a l'Acadèmia de Belles Arts, al setembre de 2016, i després, l'any passat, ara sí, al juliol, el Casal Pere IV de l'Ajuntament de Sabadell ens va cedir una sala per fer la nostra primera exposició organitzada i comissariada per nosaltres, on volíem precisament mostrar quin és el procés creatiu que seguim a l'hora de rebre un encàrrec. I la veritat és que cada cop ens van sortint més cosetes, i una d'elles precisament és el conte de Nadal, que ja fa 2 edicions que ho il·lustrem amb el text del mateix escriptor, i suposo que aquest any, doncs, l'Ajuntament voldrà que ho tornem a il·lustrar, i variant, doncs, les il·lustracions, però cedint el pas a altres companys nostres.
Sí. O sigui que realment l'objectiu que us havíeu marcat, el de difondre la cultura
del
còmic, l'esteu aconseguint.
I estem molt contents.
Bueno, aquí tenim l'escola de la Josso Còmics, que estan fent molt bona feina, una molt bona tasca, i després també tenim la Norma Còmics, que el Rafael ha vingut aquí a la ràdio a fer un programa així també sobre còmic, anteriorment, tinc entès. Hem d'anar continuar fent xarxa i entre tots, doncs, fer més ciutat.
Sí, també ens han contactat escoles, biblioteques, per fer tallers de còmic, perquè, bueno, ja ens comencen a conèixer i saben que qui millor que nosaltres, no?, per difondre aquesta activitat, perquè precisament l'estem practicant. Si no és dibuixant, doncs és fent tallers i ensenyant.
I això és molt interessant, no?, que també hi hagi escoles, no?, i nens que vulguin aprendre, doncs, l'art del còmic. Digue'ns si tens algun projecte ara entre mans, i em sembla que tens 2 somnis, no?
Sí, bueno, ai, no sé ara quins 2. Bueno, n'hi ha un que és molt important, que és publicar el meu primer àlbum il·lustrat, que és un projecte que va començar com un exercici de classe, però animada per la professora, i després, com que el vaig portar a la Fira de Bolonya l'any 2012, vaig rebre bones crítiques i dolentes, i jo vaig decidir agafar aquestes crítiques per millorar-lo. Doncs amb el temps, tot i que m'ha costat, l'he anat acabant, i de fet l'any passat el vaig acabar. Llavors ja tinc les 12 il·lustracions acabades, la coberta també, la portadella, les guardes. Ara em falta muntar la maqueta i autopublicar-me'l, perquè la idea era enviar-ho com a proposta editorial, però al final no vull que hi hagi un tercer que decideixi quan m'ho publicaran i quan no m'ho publicaran. I llavors, com que precisament dèiem que és cada cop més difícil aconseguir que una editorial et publiqui, perquè el mercat està saturat, perquè ja tenen, doncs, el seu calendari editorial tancat, i com que ara hi ha cada cop més possibilitats de que un mateix s'autoediti i publiqui la seva obra, doncs vull optar per aquesta via. Llavors, al setembre d'aquest any engegaré una campanya de crowdfunding per visibilitzar el projecte, per aconseguir finançament i per tenir aquest projecte publicat i fet realitat de cara al novembre.
Doncs seguirem de ben a prop, aquest crowdfunding, per veure si podeu recaptar aquests fons. L'altre somni que havíem llegit era que volies crear la teva pròpia marca de postals.
Ah, sí, també. Sí, sí, és veritat. Ja no me'n recordava, com que estava tan centrada amb el projecte de l'àlbum il·lustrat. Sí, és un projecte que va en paral·lel. És a dir, m'agradaria convertir-me en editora dels meus contes il·lustrats i també editora de la meva marca de postals il·lustrades.
Doncs moltíssimes gràcies, Laia Codina, per acostar-nos doncs, al teu treball i al teu recorregut.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, Gerard.
Fins la pròxima.